De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Said his name, Bojangles, then he danced a lick across the sand. He grabbed his pants, a better stance, oh, how he jumped up high.
Aquesta cançó meravellosa, Mr. Bojangles, de Nina Simone, ens anuncia avui la presència de dos dels protagonistes de l'obra de teatre, esperant el Mr. Bojangles, que representa el Poliorama de Barcelona aquests dies fins al 28 de març. Ells són els actors Lluís Villanueva i Lua Amat. Què tal? Com esteu?
Molt bé.
Molt contents d'estar aquí compartint tot això.
I tant.
Molt bona tarda. Ostres, ja porteu unes setmanes... com valoreu aquesta reacció del públic? Nosaltres vam estar dimecres i realment, no sé, teníem com la sensació que fins i tot sabíeu llegir els aplaudiments, no? Que rebeu al final de l'actuació.
Ja portem unes quantes funcions, ja tens raó que ja podem tenir un tast, no? De que el públic li està interessant molt la funció, també per la venda, perquè va molt bé, i això és el primer baròmetre de com funciona una representació de teatre. I sí, perquè és una obra que barreja molt l'emoció i el somriure, no?
Sí.
I llavors, com que aquests dos ingredients barrejats pillen al públic molt, molt. És una història, diguem, parlem-ne de què va, no? Posem antecedents al públic. És la història d'una parella que es coneixen de joves i s'enamoren a partir de l'excentricitat, de l'originalitat, de la bogeria, del joc, no? Mm. I aquesta parella, doncs, esdevé finalment una família, tenen una filla i allò que començava per un joc acaba sent un projecte familiar. I amb els anys, perquè tota aquesta obra t'explica, és tota una trajectòria, biogràfica d'aquesta parella, anem descobrint que el que en principi era un joc, una excentricitat, acaba sent una patologia. I la mare, doncs, té problemes mentals directament, però ells decideixen no encaixar en el sistema, no acceptar el que el sistema t'ofereix, que segurament serà un psiquiàtric i medicació, sinó tirar endavant i a veure fins on arribem. Solucionen la seva vida econòmica, evidentment, i decideixen... És una, diria, jo a vegades dic que és una mena de road movie existencial, no?
Sí,
de dir,
sí.
Pues anirem fins al final, fins on aguantem, sí. Sense que el sistema se'ns mengi. Sense que el sistema ens separi, sense que el sistema et tanqui en un manicomi i allà quedis per sempre, no? I no explicarem, naturalment, més enllà.
Això més és, allà, això,
no,
més
no farem podem
explicar, no podem explicar més. Però
no.
Diríem que és la història d'una família i, clar, tot això doncs, sí. És un cultiu d'emocions i d'històries i de riures i de plors enorme i com totes les funcions que parlen de la vida i de la família, doncs et pillen molt al públic, perquè el públic sap molt bé de què estàs parlant, tots tenim referents.
Total.
I per acabar de posar la... com diríem, la cirereta,
la cirereta
del pastís,
sí.
Doncs la funció està feta des d'una poètica, és una funció francesa, d'Olivier Bourdeau, és un autor que l'ha escrit des de... És una novel·la, l'original és una novel·la, això és una adaptació teatral, hi ha una pel·lícula feta també, s'han fet moltes versions, i perquè és molt bona, passa això, quan algú escriu algú bo, tothom t'ho vol versionar.
És que es nota molt.
Clar, i ja està feta amb una poètica, és a dir, no hi ha un realisme estricte, no és una funció crua, sinó que està servida des d'una poètica que fa que, a més, tot plegat estigui servit amb una certa amabilitat. O sigui, no és una funció crua, no és un drama, és el que ara s'ha posat de moda, a mi no és un terme que m'agradi molt, però bueno, es diu una dramèdia, no? És una cosa que està entre la comèdia, i això és més vell que el cagar, perdoneu-me, això és el que feia Chekhov al segle XIX, que és barrejar la tragicomèdia, el drama i la... Perquè en els riures hi ha el plor, i en el plor està tot barrejat a la vida, no? I a vegades d'una tragèdia, els dos dies, comentem coses d'algun difunt i riem, no?
I riem totalment.
I de coses pitjors.
Sí.
Doncs això tan gran de l'ésser humà és el que hi ha autors que són capaços de fer com aquest senyor, l'Olivier Bourdeau. En Paco Mir ha fet una adaptació teatral sobre una adaptació de la Victoire Berger. Tot és molt una mica complex, però...
Però ho has explicat molt bé,
sí,
així.
I I està agradant molt, ja, punt final. No m'enrotllo més. Ja està, puc marxar?
Lua, ja està. Lluís, moltes gràcies. Lua, volem fer una pregunta.
Lua, et queda alguna cosa per explicar, pobreta?
No sé, crec que ho has explicat molt bé. Bueno, sempre ho expliques molt bé a tot arreu on anem.
No, però justament, mira...
Perquè ja m'ho he après.
Ja, és que, de fet, té un guió ja...
Tela el guió que teniu, eh? I justament, o sigui, amb les paraules que deia Lluís Lua, una cosa que et pertoca directament a tu és el paper del narrador, no? I que tu deies, no? Lluís, aquesta poètica que es desprèn d'aquesta novel·la, això, clar, com ho has portat tu, no? Perquè la manera de narrar-ho, d'aprendre't, no? A totes aquestes lletres.
Bé, doncs, és, bueno, al final és això, és una adaptació d'un llibre, llavors... La complicació està en agafar aquesta narrativa que és tan poètica, que és tan literal a vegades, i portar-ho a dalt de l'escenari sense que es faci pesat o massa contundent. Però l'altre dia ho estava parlant, que a mi, bueno, m'ha ajudat moltíssim, doncs, anar imaginant-me totes aquestes coses que passen a l'obra i realment visualitzar-ho tot i tenir-ho tot superpresent per després, quan ho explico, per molt que sigui molt poètic i molt com adornat i tal, doncs que realment arribi a la gent directament.
Sí, d'una manera totalment directa. Vale. Ara, jo estava pensant, perquè jo us he donat pas, però no sabia si tractar-vos de tu, perquè a l'obra vosaltres us tracteu tota l'estona de vostè. Llavors, jo no sé si us sentiu més còmodes o... Perquè, clar, bueno, vosaltres parleu de vostè entre els membres íntims de la família, com sou pare i filla. Per tant, ja indica que sou una família poc convencional, no?
Sí. O sigui, si
haguéssiu de presentar la vostra família, com la definiríeu, no? Com és aquesta família?
Clar, sí, totalment poc convencional.
Són uns hippies, que dèiem.
Sí.
Són gent adinerada, perquè, evidentment, o sigui, poden permetre's estar fora del que és el sistema de forma molt còmoda, però no deixen de rebutjar-ho tot i de viure replets d'excentricitats i fantasies i no sé. No sé què penses, Lluís.
Sí, i el vostè és un recurs literari que fa l'autor per demostrar-se permanentment entre ells que són diferents. Les famílies no es diuen de vostè, clar. I és per marcar una distància. Imagina't aquests tres anant per la vida dient-se de vostè, clar, a l'escola o a l'associació de pares o a les botigues, clar. Ells estan marcant una distància. I és divertit, això. A més, hi ha una cosa molt, molt bonica, i és que quan aquests dos es coneixen, quan són jovenets, ell, el primer que li pregunta és com et dius. És molt normal, no? Coneixes algú i com et dius. I ella li diu, digui'm com vostè vulgui. I ho porten fins al final. O sigui, cada dia ell li canvia el nom.
Sí.
I és així. I això en la funció de teatre es veu. Hi ha més de 25 noms diferents per mateix personatge.
No, i clar, tu ho deus notar, perquè cada vegada que dius un nom diferent la gent, no?
Clar.
No, i els clava tots, eh? Jo pensava que...
Pensaves que m'equivocaria.
Sí, jo pensava que t'equivocaries més.
Algun dia ha canviat algun, però la gent no se n'adona. Home, és que són 25 noms i en francès.
Quants són? 25? 25.
Jo en tinc 25, a la novel·la n'hi ha més, clar.
Mare
és més
meva.
Llarga la novel·la.
Clar.
25 noms en francès. I llavors, clar, bueno, sí. Clar, t'ho has de fer.
Bueno, ens anem situant una mica amb el que és aquesta obra Esperant a Mr. Bojangles al Teatre Poliorama. Encara esteu a temps, però us heu d'afanyar fins al 28 de març. Anem
és improrrogable, a més a més.
I és improrrogable.
De veritat, de veritat. Ja
que no es podrà tornar
a fer
de moment.
Sí, no fem
moment,
aquelles trampes d'ahir i després obren un mes més, no hi ha cap trampa. El 28 acabem, de veritat, perquè entra una altra cosa de barrera nostra.
Fem una cosa, escoltem el tràiler i ens acabem de situar del tot.
Vinga.
Quan la realitat és trista i avorrida...
El millor és inventar-se una bona història.
Paco Mir dirigeix Esperant Mr. Bojangles, amb Lu Amat, Lluís Villanueva i Sílvia Abril. La boja i divertida història d'amor d'una família molt poc convencional. Esperant Mr. Bojangles, al Teatre Poliorama.
Clar, podríem dir també que és com una història sobre l'art d'explicar històries.
Jo penso que sí. Perquè al final el que ells fan, no, com a famílies, és inventar-se... S'ho inventen tot, no?
Es creen
una realitat paral·lela
i
bueno, posen una narrativa darrere de tot, no? I decideixen viure en aquesta història paral·lela que és molt més entretinguda que la realitat. I després el que fa la filla amb aquesta història és, bueno, explicar-la una altra vegada. I sí, jo penso que hi ha un punt que és molt maco aquest de... de narrar, d'explicar contes, perquè també surten contes a la història, però bueno.
Clar, avui falta un tercer membre de la família, que és la Sílvia. Com la descriuríeu, el personatge de la Sílvia Abril?
Home, és el nus, el centre, és el és l'ànima de la història, no?
Sí.
És la que, com a tot bon protagonista, és la que pateix el drama de veure que la seva manera de veure el món no és només una actitud, sinó que acaba sent una patologia, no? I el que fa gran aquesta novel·la és que no està clar on hi ha la diferència entre l'excentricitat i la bogeria, la patologia. Hi ha un moment que dius... Que aquesta dona és molt divertida, és meravellosa, viu al marge, és perifèrica... i m'enamoro d'ella, i quan comença a ser un problema viure amb ella? Aquest punt no està clar, són uns anys. I aquests anys són difícils, això s'explica en la funció, perquè és quan comencen a passar coses que ja no fan tanta gràcia, quan comença el joc comença a ser complicat, quan la inadaptació d'ells al sistema, com per exemple, una tonteria tan gran i tan important com no pagar impostos, se'ls gira en contra i els mitja ruïna. Perquè, clar, si tu vols ser molt perifèric i no vols col·laborar amb el sistema, arriba un dia que et truquen a la porta, hola, què tal? Soc d'Hisenda i vostè m'ha pagat impostos. Això que és una escena important de la funció, perquè veus que han anat molt lluny amb això, doncs tot això, tot aquest món, això que explicava la Lua, o sigui, estem construint una ficció i la ficció és molt divertida, però se'ns pot girar en contra. Tot i així, la novel·la t'anima, i això l'autor ens ho ha explicat perquè l'hem conegut, ha vingut a veure'n.
Què dius?
Sí. Monsieur Olivier Bordeaux està aquí a Barcelona.
Que ferm, això. O sigui, molt bé, no?
Molt guai.
És un gran perquè va venir d'incògnit. És clar, és que ell és així també.
Sí.
Va venir d'incògnit abans de... Els autors els convides per les estrenes, és una cosa normal. Si estan vius i a prop, doncs venen a la...
Clar.
Shakespeare és complicat que vingui. Però Olivier Bordeaux, que és de la meva edat, doncs clar que bé, està aquí a París i dius, vols venir? I tant, no, a més a més viu a Espanya ara.
Sí.
I va venir. Va venir d'incògnit, fent honor a la seva excentricitat. Perquè va dir, sí, perquè no volia incomodar-vos.
Va.
Home, no ens incomodes, però ell va venir a veure la funció del dissabte d'incògnit. Passa que la Lua, que és molt llesta, va sortir i va veure un senyor amb barret, amb cara de francès, i va dir, deu ser l'autor.
És ell.
I ell se li va acostar i li va dir, ai, molt bé, lo has hecho muy bien.
Sí.
Va dir, home, este senyor és l'autor.
Però va marxar molt ràpid. Ja, com que jo em dirigeixo al públic tota la funció, veig les cares de tothom. I vaig veure aquest home, que a més, jo ja el seguia a Instagram, i vaig pensar, és ell.
I vas anar amb ells i dius, escolta, que avui al públic...
No us ho podeu creure, hi ha l'autor. Què dius? No sé què.
No pot ser, però si no ens han avisat, no és normal. És ell, Olivier Bordeaux. Ell, la novel·la et convida a que tu fabriquis la teva realitat. És a dir, aquesta frase que surt en el teaser, quan la realitat és trista, escriu una bona història, fes una bona història. És un vot d'entusiasme existencial.
Totalment.
I t'ho diu ell, que és un senyor que ha tingut una vida complicada, però precisament suposo que per això diu... Va, nois,
ha pogut tenir aquesta actitud, no?
Clar,
va dir, venga,
sí, tirem endavant i que això és un joc, o sigui, jugueu, no us deprimiu, no us quedeu... Mira, ara jo us ensenyo aquest personatge meravellós que fa la Sílvia, que és una persona que en un moment donat diu, ai, jo no sé si puc viure amb això a sobre, però va, cada dia intentaré jugar, a veure on arribo. Doncs és això, aquesta obra, i per això suposo que pilla tant el públic, és diguem-me, deixeu-me fer un tòpic, és un canto a l'esperança.
Totalment.
Clar, però és que la vida va d'això. O sigui, venim a jugar-ho, doncs juguem. Fins on arribem, clar.
Fins on arribem, però clar. És que per vosaltres també, clar, a jugar una mica, permeteu-me, no?, amb el públic de dir, que és el que deies tu, Lluís, a l'inici, no?, que comences amb una comèdia, jajaja, perquè estàs tota l'estona, perquè és que ho feu molt bé i enganxa moltíssim, i de cop i volta, no direm com, però et fa una sotregada,
sí,
que no te l'esperes.
Bueno, les de la vida, les que fa la vida.
Perquè la vida, o sigui,
clar,
és bonica,
clar,
però a vegades la
vida
complicada.
Funciona així, clar.
I llavors té aquest punt que dius, és que està així la vida, no?
Sí. I quan en un escenari trobes que et parlen de la vida, t'agrada molt. Però això no és fàcil, eh? Per això hi ha pocs bons autors. Bueno, és la meva tesi, eh?
No,
però,
no,
clar,
i te la comprem.
Perquè Chekhov va ser tan gran, perquè Shakespeare va ser tan gran, perquè Ibsen va ser tan gran. Doncs perquè aquests van ser capaços de parlar-te de la vida i tu ho reconeixes i fas, ostres, i m'estàs parlant a més des d'una banda, o sigui, estàs fent literatura, estàs parlant... No me l'estàs ensenyant, només estàs fent un estreno STV de drames, gente llorando en el hospital... No, me l'estàs ensenyant des d'un joc. I això és meravellós, i és molt difícil. I és gran, això és literatura de la bona.
Vau preguntar-li a Olivier, perquè vosaltres teníem una intriga molt gran. A quin poble espanyol està el castell de l'obra? Ho sabeu o no?
Ens ho van dir, pot ser?
No, a la... No ho diu.
És València, oi?
És que ell es va inspirar per fer aquesta obra a València.
Sí.
Ell va tenir una crisi, va marxar per no sé quin problema,
sí,
i va enganxar el cotxe, i quan anava per Espanya a l'alçada de València, va parar en no sé on, a gasolinera,
una gasolinera,
i sí, va comprar... No, i sonava a Mister
Sonava Bones. La cançó de la
Tot mia. Això, clar, és que els literats... tot això és veritat, o sigui, això no s'ho treuen de la mania, no s'ho inventa, no entra un dia a la llista de Spotify i diu, a veure, vaig a buscar temes. No, les coses són més... I va associar la seva crisi amb Bojangles i va imaginar la història i va començar... I va crear un personatge femení que estava tan trencat com ell, val? Però ho va posar en dona. I li va crear una família, que segurament és el que amb ell estava fallant, m'imagino, per les sí, coses que ens ha explicat. Sí. Val? I va tirar endavant. I no sé quina era la pregunta.
No, la pregunta era si sabíeu... Perquè l'ho ha dit, bueno, jo crec que és València, el castell.
És possible.
Sí. I llavors...
És possible, sí.
És possible.
Sí, ell viu a Altea. I ell, el Llevant de la península ibèric, doncs el té com el paradís. Perquè, clar, és un senyor de París. Per un parisí, tu fots un parisí a València, clar, i fa...
Estàs...
Però què sé,
fantàstic.
És com si a tu et porten al Caribe. Dius, és meravelloso, no? I ahir m'ho deia, és que nos podemos bañar en Navidad. I per ells això...
És meravellós.
Dius, jo no em banyo a Nadal a València ni a Màlaga. Yeah. Però per un parisí, sí. Per un parisí, toca l'aigua, 15 grados, magnífico. I s'hi foten, no? Clar, és que fa molt fred allà dalt.
No, clar. I clar, no.
I ell viu al paradís. I llavors té associat... I ell ja viu en el paradís.
Val.
Ell ha tirat endavant i ha fet... Sí. I té un bebè, i ens va ensenyar, que està amb una dona estupenda. Vull dir que és un senyor vital que de les crisis ha fet la vida.
I per vosaltres, si ara us preguntéssim qui és Bojangles per vosaltres... Mira, va, Lua, tu t'has plantejat o no?
Ara t'ha tocat la pregunta difícil, la que no sabem.
Això és personal,
no
potser.
No ens hem preguntat mai, això.
No us havíeu plantejat mai?
Pues, doncs jo...
Sí, el que passa és que hi ha moltes versions perquè és una metàfora.
Yeah. Sí.
Però per vosaltres. A veure, Lluís, tu ho tens més clar o no? Deixem a veure la Lua.
Bojangles és la cosa que no arriba mai.
Sí.
O sigui, la lletra del Bojangles explica que és un senyor que tenia un gos que se li va morir i que a partir d'aleshores anava pels bars ballant. Mm. És un ballarí de claqué, molt americà, no? És una història molt yanqui. I això és Bojangles. L'obra es diu... Attendant Bojangles, Esperando Bojangles, és un guinyo a Esperando a Godot. Godot és aquell ésser que no arriba mai en aquella obra magnífica d'en Beckett. Mm. Vale? És que és literatura, això. Llavors, Bojangles és Godot. Què és Godot? Allò que no arriba. Clar, què és el que no ens arriba mai a la vida? La felicitat. Per què? Perquè sempre l'estem buscant. És una metàfora. Llavors, la felicitat no t'arribarà mai perquè la felicitat no es busca, és un estat. És això.
Jo estic d'acord amb el que ha dit el Lluís.
És molt complexa. Afortunadament...
M'ha agradat la teva resposta.
Però és que no, perquè és intangible. Tu no pots... Què és Bojangles? Pues serà el que tu creguis. Tu vine a veure la funció,
sí,
vine a veure la funció i pregunta,
i llavors,
què és Bojangles?
No?
I quan surtis, responta, què és Bojangles? Què és el que no tenien?
Creieu vosaltres que amb aquesta funció, amb aquesta obra... arriba en un moment, justament, en què no? El tema de la salut mental està... més visibilitat que mai. O sigui, arriba un bon moment, no?, pel que fa a la societat.
Sí, jo crec que sí. També haig de dir que crec que no és una obra que pivoti al voltant de la malaltia mental. Crec que no, o sigui, no és el que busca explorar aquest terreny. Però sí que és veritat que arriba en un moment doncs que, bueno, ara hi ha molta visibilitat amb aquest tema, se'n parla molt, està molt més ben vist que fa uns anys. Vull dir que jo crec que li va bé a l'obra, també. I tinc amigues que han vingut i que estan contentes de veure una obra que ni estereotipa ni acaba de buscar clichés, simplement doncs, t'ho plasma d'una manera... no sabré com dir-t'ho, però no molt forçada ni amb calçador. Jo crec que està bé, en aquest sentit.
Sí, a nivell de llenguatge, ell té dues maneres de referir-se a la seva dona, i a vegades, quan és patològic, diu una malalta mental, però tota la funció diu boja, 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 sí. Com a cosa carinyosa, com a cosa... com un estat, una manera d'estar. Les bogeries que fèiem... Mm. És normal, vull dir, ell no té... No, amb aquest aspecte no, no té... No, no vol ser polit, políticament correcte, exacte. Saps? Ara tu no pots dir boig. Boig, és que... No et pots anar al metge i dir... És que el meu pare està una mica boig.
Està un entorn.
Fes analítica, fes uns testos, i al final surt una paraula que mai dirà que el teu pare o la teva parella o el teu estiguin bojos. És, és evident. Hem polit molt. Hem polit molt tot aquest tipus de llenguatge, només faltaria. No? I tenim moltes maneres de significar una persona que té problemes mentals, no? I l'Olivier parla de la bogeria com a joc. No? Aquesta cosa francesa de la joie de vivre, no? I es queda tan ample.
I es queda així. Sí. Lua, volies dir alguna cosa més?
No, bueno, doncs que també el fet de que al final la narradora doncs explica tot el que va passant des dels ulls d'una nena, vull dir, des de la mirada infantil. Llavors, crec que ho veu tot d'una manera tan pura, tan innocent, no? Doncs que no deixa espai per altres coses. Vull dir que és simple, és bogeria i ja està. Però també és una bogeria que és maca, a vegades.
Mira, per ja anar acabant, però us volíem preguntar perquè el director... Mira, és que se'ns ha passat molt ràpid.
Onda. Bona senyal.
El director de l'obra, Paco Mir, que deies tu, Lluís, deia que va comprar la novel·la en un aeroport.
Sí, la seva dona.
Sí.
Això la Raquel boníssim. Reguera, que és una il·lustradora boníssima, que és la seva dona, anava per l'aeroport i va dir... Voy a coger una novelita. Sevillana, sevillana. I sí, d'aquelles novel·les que dius, va, per passar l'estona.
Sí,
i va fer, ostres, què és això?
Paco,
bueno, si obres la solapa abans de llegir-la, veuràs que té una novel·la ultrapremiada,
sí.
Que els llibreters, que són els que saben molt de literatura, més que els catedràtics, els llibreters de París van dir, això és molt bo. I es va vendre molt, i té molts premis, està traduïda a 30 i pico idiomes, li han fet en teatre a tot arreu, li han fet la pel·lícula, i la Raquel Reguera li va dir al Paco, esto es buenísimo, tienes que hacerlo en teatro. I el Paco va dir, oh, és molt difícil, perquè és una novel·la, passar-la a teatre. I llavors van descobrir que Victoire Vergère ja l'havia adaptat. Ja s'havia fet. Home, però si això s'ha fet. I llavors en Paco, l'adaptació de la Victoire li va agradar, però com Paco Mir, és Paco Mir, i té els seus mundos i sus coses, i va dir, jo la vull readaptar, i és el que ha fet. Ha readaptat l'adaptació que ja es va fer de la novel·la. I l'ha passat pel seu, la seva manera de veure-ho i l'ha muntat pues, molt, molt tricicle, amb moltes coses, molt vestuari, molts objectes... Molt...
Quantes vegades us canvia de vestuari? Ho heu comptat?
Ells es canvien...
Mentre tu parles molt, nosaltres ens canviem... Jo, unes 20 vegades hem canviat.
Sí, 20 vegades.
Tinc 20 coses diferents.
Encara hi ha xuletes a les parets perquè...
Per orientar-vos una mica.
Sí, perquè ens perdíem.
Ara sí que anem acabant, Lluís, però... Perdona, però no puc deixar de parlar de plats bruts, avui que estem en una ràdio.
Parlem-ne.
Tu vas protagonitzar, jo crec, creiem... potser l'escena més mítica i recordada d'aquesta sèrie. La recuperem res. Un moment, rapidíssim.
La tanga enverina les nenes, la tanga les deixa per terra. El dia que em poso la tanga, ben segur que hi haurà guerra.
Com va ser aquell rodatge?
Jo li vaig dir a en Jordi Sánchez, Jordi, això ho pagarem molt car. Perquè si ensenyes el cul a la tele... estàs perdut. O sigui, això ja veuràs i la vaig encertar. Bueno, el gag és boníssim, li agraeixo moltíssim als creadors de la sèrie que fessin aquest gag, és meravellós, vaig tenir la sort d'encarnar-lo, m'he millor dit, i ja està, ja està aquí, i 24 o 25 anys després encara en parlem, clar.
Imagina't, però clar. És que clar, és una sèrie que és que ha marcat a tota una generació i les que vindran, perquè clar, encara es pot veure a la nova plataforma de 3CAT, no?
Sí. Mira, no fa gaire en un teatre em van dir hi ha una fan de plats bruts, al final de la funció t'espera. Dic, vale, molt bé, no problema. I llavors vaig veure una parella, dic, no, m'han dit una fan. I clar, era la seva filla amb 6 anys. Dic, és meravellós. Sis no. anys i ja es fan de plats bruts. Els pares em van dir, sí, és que ho mira sempre. Mm. No eren els pares, passaven. Però la nena de sis anys...
enganxada.
Enganxada a plats bruts. Sí. Em va fer molta il·lusió. Vaig pensar, clar, clar, és que amb internet i les plataformes no, és inesgotable. És... Però a part d'això, bueno, vol dir que el producte estava molt ben escrit, mm. ho van fer molt bé, els guionistes, i ja està. I l'humor, si està ben escrit i és intel·ligent, doncs aguanta, és universal i no té edats.
Lua, deixa'm preguntar-te també a tu, perquè t'hem descobert a la sèrie com si fos ahir.
Sí.
Tu com combines la joventut i també aquesta popularitat, no?, que deus sentir ara també, no sé, ho notes o no?
La popularitat.
Sí. I perquè ets molt bueno, jove també, Lua, eh?
Sí, sí, sí. Jo sempre dic que és una cosa que és... Vull dir, jo amb la poca popularitat que tinc, ja veig que és una cosa tan fugaç. De sobte, quan sortia a 5 capítols seguits, la gent que em reconeixia al carrer es duplicava i de sobte deixava de sortir sí. i ningú... Però és que ni les iaies, que són normalment les que em paren, ningú em deia res. I després tornava a sortir i una altra vegada. Vull dir que és una cosa que fluctua tant i que és tan... Bueno, és molt marciano, la veritat, que et reconeguin.
És així? Com diu la Lua, molt marciano.
És així. Jo, el primer capítol de Plats Bruts, jo tenia, doncs, no sé, 30 anys, surto al carrer i em agafa una senyora pel braç. Tu vas sortir a la tele! I vaig pensar, no, Déu meu, no serà això. Perquè he fet un capítol, he sortit 2 minuts. No, afortunadament no era això. És una senyora...
una senyora que potser no estava gaire bé.
Molt, mirava molt la tele. Però, i si té raó la Lua? A la que refresques la imatge...
Ja està.
I et coneix més gent, i a la que el producte es deixa de fer, i a més durant un temps ja no ets el Ramon. Et diuen Jordi, perquè estàs fent una sèrie que et dius Jordi. Sí. Vull dir que és tan senzill com això. I, bueno, pues, forma part de la professió, ho hem d'acceptar, i ja està. És molt maco, vull dir que vivim d'això. Forma part, és un pack.
És un pack.
Però tampoc no som el Tom Cruise, eh?
Vull dir, no, per això.
La gent no ens crida pel carrer ni fan cues, afortunadament. La popularitat a Catalunya és molt llevadera.
Totalment.
Bueno, feu-me cas, de debò. Aneu al Poliorama. Fins al 28 de març podreu veure la Lua Amat i el Lluís Villanueva al costat de la Sílvia Abril. Amb aquest esperant Mr. Bojangles, el Teatre Poliorama, que val molt la pena, com dèiem. És una obra que, sens dubte, us despertarà més d'un somriure i també més d'una reflexió. Moltes gràcies, de debò, per haver vingut avui a Fabricació Pròpia.
Gràcies
a vosaltres. Gràcies.
Ràdio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions.
Don't upset your cards when he's so close.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel. Discreet. Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
No són soldats ni són guerrers, homes i dones del carrer, germans de llengua.
Ja sabeu que la fabricació pròpia, ara quan passen 5 minuts a dos quarts de 5 de la tarda, ha arribat el moment els divendres de parlar de llengua catalana. I els divendres ens visita l'influenciador lingüístic del moment, Josep Maria Virgili. Senyor Virgili, bon dia.
Bon dia, tot el dia.
A veure, què hem de dir de Lluís Villanueva?
El camí és un dels actors preferits que tinc, no? Malgrat això, si sortíssim al carrer i diguéssim a qualsevol català digues quatre actors importants, no les segurament no les mantenien, però per mi sí que ho és, eh? Jo trobo que és un gran actor. Sí, sí. No només per Pars Bluts, sinó per moltes altres sèries i participacions que ha fet en obres i de tot, no? Mm. El recordo molt a la Sagrada Família, també. A la Sagrada Família m'agradava moltíssim. No sé si l'ha de veure.
Què li ha dit ara, quan se l'ha trobat?
Li he dit això mateix. Bé, això de les quatre persones pel carrer no li he dit.
Jo crec que això li ha agradat, eh?
No, perquè la gent no te'l diria d'aquests quatre actors. Perquè però, en canvi, per mi és dels millors. A mi, personalment, és un actor que m'agrada moltíssim.
Vos li heu preguntat si l'obra...
I si l'obra faria en gira, si vindria...
Esperant Mr. Bojangles a Reus.
Sí, sí, sí. M'ha dit que no ho tenen previst. Però que, bé, no serà mai. Potser sí.
Val molt la pena aquesta obra, de debò. I sobretot el que diu tant la Lua com la Sílvia Abril.
Ara faré un...
Sí, i com el Lluís estan espectaculars.
Sí, sí, sí.
Vull dir que... Sí.
El problema que tenim és...
Abracen aquesta bogeria, com m'ha explicat, com m'han explicat ells dos, no? D'una manera que és molt palpable, vull dir, molt directa.
El problema és que si som una mica lluny de Barcelona, tenim
una xarxa de trens.
A mi em sembla que el darrer tren que surt de Barcelona cap a Reus...
Sí. Quina hora és?
Dos quarts de deu. A dos quarts de deu...
És el darrer, eh?
És el darrer, a Sants. Perquè si vas a l'estació de França, em sembla que és cap a un quart de deu, no? No hi podria haver un tren, encara que fos curtet, només d'un vagó, doncs...
Home, que durant la nit, no?
Sí, durant la nit. A les 12, per exemple.
Sí.
A les 12, perquè la gent pogués anar amb un espectacle.
Exacte, no? I després pogués
això
tornar a casa.
Això és una cosa que no s'entén.
No.
És que no s'entén. Mm. Perquè aquell tren només caldria que hi hagués, doncs, un maquinista, un conductor del tren. El meu club excursionista hem fet viatges a Barcelona i tornar amb un minibús, eh? I per persona costa uns 17-18 euros, no? Encara que hagués d'haver un suplement de nocturnitat. O sigui, jo estaria disposat
a
pagar un suplement de nocturnitat... Però
almenys saber que podeu tornar a casa...
Ja no diguem si ets de Tortosa. No?
És complicat.
I cap al nord no ho sé.
És una bona reflexió, feu.
Que això impedeix, per exemple, que hagis de dir, veiem si vindreu a Reus, perquè vindre a Barcelona és una miqueta...
O que el teatre també pogués fer unes sessions a vegades
més d'hora.
Més d'hora.
Sí,
no?
Sí, sí. Però, clar, això ja no ho sé, però clar, tampoc...
No, clar.
Això tampoc ho pots demanar segons com. No,
hauríem d'haver demanat a Lluís, a veure què t'hagués dit.
Sí, sí, sí.
Mestre, què passarà dimecres de la setmana que ve?
Que ens veurem.
On anirem?
Al Palau Robert.
Com animaria?
Al capdamunt del Passeig de Gràcia.
Exacte.
Pujant com, a esquerra.
Com animaria els nostres oients? Perquè, clar...
Home, serà... A mi m'agradarà molt perquè podré parlar segurament amb companys que no veig mai perquè venen un altre dia de la setmana, no? I que el sento jo com a oient, no?
Joan Anton Català.
Sí, sí,
compartireu,
sí.
Compartireu espai i estona. De ràdio, els dos.
Sí, sí. Serà un goig tornar-la a saludar, que ja l'ha saludat altres vegades, però...
Tomàs Molina.
Sí, sí, també. Sí, sí.
Em sembla que també té ganes de parlar amb ell.
Sí, sí.
No,
sí. No he parlat mai amb el Tomàs Molina, mai.
Però per X sí, eh? Per Twitter sí que n'heu parlat o no?
No,
no,
segur?
No. Quim Morales, que no sé si el coneix. Periodista Quim Morales.
Em sona molt.
Clar,
és de Catalunya Ràdio.
És de Catalunya Ràdio, sí, sí, que també estarà amb nosaltres.
Ah, molt bé, molt bé.
Antoni Bassas.
Molt bé, Antoni Bassas, un referent.
Home.
Sí, sí, i tant.
I n'hi ha un que jo crec que també té especial interès per saludar-lo.
Sí, qui?
Òscar Dalmau.
Home, quin goig saludar l'Òscar Dalmau. Sí, sí.
Està nerviós?
No. Molt bé.
Nosaltres tampoc.
No.
Bueno, potser ser una mica, però perquè també impressiona, perquè són 100 anys de ràdio a Catalunya, que parlarem d'això, que és el motiu principal per al qual fem aquest programa especial, al Palau Robert. Però no sé, mestre, un missatge directe, perquè hem d'explicar que vosaltres sereu els protagonistes. Vull dir que la gràcia és que també ens vingueu a veure, perquè es podrà seguir, ara en unes cadires, es podrà seguir en directe des del Palau Robert. Com animaríem a la gent?
Doncs que serà molt interessant. Que no perdran el temps si venen, perquè pot ser molt, molt interessant.
I que coneixereu el mestre Virgili.
I tots els altres convidats, també, sí. Sí.
S'ha de posar guapo, eh?
Home, això és una miqueta difícil, eh? Això costa de millorar.
Va, acaba, perquè clar, parlem molt de la ràdio, però el dimecres serà un dia que farem ràdio, però també serà una ràdio visible, que això també a vegades nosaltres estem molt ben acostumats aquí al nostre estudi.
Sí.
Està molt reflexiu?
No.
Jo em pensava que animaria més a la gent a venir.
Bé, és que a mi em costen aquestes coses.
Sí?
Bueno. Home, ja he dit que ho passarà molt bé, i que serà interessant.
Anem a parlar de llengua?
Sí.
Que
sí,
això...
Sí. No hi anem. En parlem aquí. No cal anar enlloc per parlar de llengua.
És veritat.
Parlarem ara de llengua.
Vinga, Paula, posa música. Jo ja estava notant que estava en un punt reflexiu. En què estava pensant?
Sí, que he acabat el llibre, finalment.
I què passarà en aquest llibre? Perquè potser la gent això no ho sap.
Un llibre que explico coses de la meva vida i coses de llengua.
Això és molt interessant.
El meu trajecte vital en relació a la llengua catalana.
I quan sortirà aquest llibre?
Doncs el mes que ve. El presentem el mes que ve, d'aquí 3 setmanes, una mica més. El presentem a l'Ateneu Barcelonès, al carrer de la Canuda. Ja diré quan s'acosti, ja diré dia i hora.
Bueno, però de moment... O sigui, mestre, això podríem dir que gairebé és una exclusiva per Ràdio Estel.
Sí, es pot dir que sí.
O sigui, recordem als nostres oients que d'aquí res,
sí,
per dir-ho així, per no posar, no? Sí. Podrem llegir la seva vida i la seva trajectòria en aquest llibre del mestre Virgili.
Sí.
I es presentarà a l'Ateneu Barcelonès.
Sí, d'aquí 3 setmanes, una mica més.
I quan fa que està escrivint aquest llibre?
Abans de la pandèmia vaig començar. El que passa que per molts entrebancs i amb altres coses i així, doncs l'he anat fent de mica en mica.
I què és el que més li ha costat d'escriure?
Costat? No ho sé, perquè s'havien de consultar moltes dades, s'havien d'afinar moltes coses i no hi ha res especial que m'hagi costat, no?
I el que més goig li ha fet d'escriure'l?
Tot en conjunt. No? Parlar de recordar coses de la meva vida, recordar el meu avi, que del qual recordo coses que deia la meva àvia. Sí.
Bueno, doncs fem aquest recordatori, els oients, no?
Sí, ja direm el dia exacte quan s'acosti, i direm dia i hora.
Però de moment, que ho vagin sabent, que sí, d'aquí res...
Sí.
Digueu-vos.
No, que molt aviat sortirà un llibre meu.
Molt bé.
Que es dirà Si m'ho permeteu.
Ah, tenim nom.
Sí, nom sí que en tenim. Es dirà Si m'ho permeteu. Va ser un suggeriment del meu editor, que va dir, s'ha de dir Si m'ho permeteu, perquè és com... generalment començo les meves correccions a Twitter, no? I a mi em va semblar bé, no? I es dirà així.
Doncs estarem molt pendents, sens dubte, mestre.
Sí.
Si m'ho permeteu, ens hi posem aquest divendres, perquè...
Posem-nos-hi.
Amb un quart d'hora ja són
Sí, i tant, són tres quarts.
Vinga, va, doncs comencem avui amb els mots i el tema que ens porta el mestre Virgili. Avui ens porta el cultisme i el mot patrimonial. Clar, abans de començar, què són aquests mots i en què es diferencien, mestre?
Doncs es diferencien... Bé, començaré per explicar una anècdota que de quan jo era professor...
Surt el llibre?
Aquesta anècdota no surt al llibre, l'explico ara. Explicava, doncs, als alumnes, un parell de classes, explicant la diferència entre un cultisme i un mot patrimonial, no? I a mi m'agradava fer-ho sortir a l'examen. És a dir, normalment era una interrogació de l'examen de dir què és un cultisme o què és un mot patrimonial, però més sovint què és un cultisme. I aleshores hi havia sempre un nombre relativament elevat d'alumnes que em respondien que un cultisme és un mot que fa servir la gent culta. Mm-hmm. I això era zero. Perquè un cultisme no és un mot que fa servir la gent culta. Tot i que la gent culta poden tenir una mica més de tendència a fer servir cultismes. Per exemple, els metges doncs, fan servir cultismes mèdics més sovint que un que no sigui metge, no? Mm. Els astrònoms fan servir cultismes astronòmics més sovint que un que no sigui astrònom o físic, no? Però aquesta definició no és bona, no? Començaré explicant l'altre membre de la parella, que són els mots patrimonials. Els mots patrimonials són mots que, a partir de la llengua mare, que la nostra llengua mare és el llatí, tot i que també tenim influències antigues d'altres llengües, no? Bàsicament el germànic i l'àrab, també el grec, també el celta, també l'ibèric, no? Una mica el púnic, diuen, no? El fenici. Però bàsicament, el català és llatí evolucionat. Eh? No us cregueu aquesta gent que us diuen que el català no ve del llatí. El català ve del llatí. És el llatí tal com ha anat evolucionant. Concretament del llatí vulgar, del llatí col·loquial, del llatí que parlaven la gent del carrer, que parlaven els esclaus, el que parlaven els legionaris romans i els pagesos, els mercaders, etc. Aquest llatí, l'anomenat llatí vulgar, va anar evolucionant,
no?
Passant de generació en generació, i va anar evolucionant tant que si ara entrés per aquesta porta una persona i ens parlés en llatí, doncs gairebé no l'entendríem, no? Vaja, no l'entendríem.
No l'entendríem, clar.
No l'entendríem perquè el salt evolutiu és tan gran que ja no permet la intercomprensió, no? Però això no vol dir que el català no sigui el llatí que ha anat passant de generació en generació de l'una a l'altra, no? Si a més hi posem uns quants mots germànics i uns quants mots àrabs que venen també, després d'evolucionar també, perquè els mots germànics no són com es deien en germànic antic, i els mots que provenen de l'àrab no són en general com l'àrab actual, sinó que també es van incorporar al català, doncs, a l'edat mitjana o en època antiga, i també han evolucionat, no? Llavors ja tenim el català, no? Més influències de llengües diverses, etc. No? Per tant, un mot patrimonial és un mot que ha anat evolucionant de generació en generació. I un cultisme és un mot que en un determinat moment de la història, segle XVI, XVII, XVIII, XIX, a l'actualitat, no? A vegades fins i tot potser més antics, a vegades al segle XIV també se n'havien agafat, no? Hi ha un mot llatí que dius, aquest mot... Això no sabem com dir-ho en català. I s'agafava el mot llatí i s'incorporava al català. És un mot llatí posat en català, però dissimulant-lo una miquetona.
I com se feia?
Home, normalment els mots catalans venen de l'acusatiu, no, de la Costa Tributí, que acaba normalment en general en hum o en am,
sí.
I si acaben amb hum, aquest hum doncs es deixa córrer, no? I al seu lloc s'hi posa una e, normalment,
sí.
I si acaben amb am, s'elimina la em, i aleshores acaben a anar. És a dir, es dissimulen una miqueta sí. perquè no es noti gaire que són mots llatins, però en realitat els cultismes són mots llatins, no? I llavors porto unes quantes parelles...
Posem exemples, sí, perquè la gent es pugui fer una mica més la idea.
Exemples de...
De cultismes i de mots patrimonials.
Sí, sí, però... Mira, per exemple...
A veure.
Cervell
sí.
És el mot patrimonial, però cerebel, que és el cervell petitó que hi ha al darrere del cervell principal, podríem dir, que fa altres funcions, cerebel, doncs, és un cultisme. No? I això explica, a més, que a vegades hi hagi discrepàncies ortogràfiques. Perquè, sembla que ho vam dir també un dia, que la B, el so B, entre vocals, quan es fa aquesta evolució de generació en generació en generació, es converteix en una V. En una V, això que maldit en diuen V baixa. Però que si diem V, doncs ja sabem què
ja
és la V.
Ja sabem que és la V baixa.
Llavors, en el cas de cervell, bé, en llatí cervell es deia cerebrum, però tant cervell com cerebel provenen del diminutiu, cerebellum. I cerebellum, passant de generació en generació en generació,
molta evolució, molta
es converteix
evolució.
En cervell. Amb V, cervell. En canvi, el cultisme, com que en llatí s'escrivia amb B, doncs cerebel s'escriu amb B, per exemple. No? Això, perquè clar, a vegades et pots trobar gent que diuen i per què cervell s'escriu amb V i cerebel s'escriu amb B? Doncs per això. No? I també hi ha altres casos. No? Un altre exemple, cadira. Cadira, en llatí, es deia... càtedra, o càtedra, de fet. De fet, és un mot que va venir del grec. I del grec era càtedra, però els romans no sabien fer aquest so, no existia en llatí, per tant, ells ho van convertir en càtedra, no? I de càtedra van evolucionar, i es va convertir en cadira. Bé, per tant, cadira és el mot patrimonial. Però tenim cultismes que provenen de càtedra. Doncs, home, sí, catedràtic, catedral... Dius, catedral? Sí, hi ha la cadira del bisbe. És a dir, què és una catedral? Hi ha gent que no saben què és una catedral. No saben distingir entre una catedral i una basílica. No? Per exemple, la Sagrada Família és una basílica, no és una catedral. Perquè no hi ha cadira de bisbe. És a dir, una catedral és una església que té com a titular un bisbe. Llavors, el bisbe se l'associa amb una càtedra, no? És a la cadira del bisbe, i aleshores d'aquí se'n diu catedral. Per això, ni la Sagrada Família ni Santa Maria de la Mar són catedrals, són basíliques.
Clar, clar. Però també la càtedra també és en terme universitari.
També, també. No? Sí. I en aquest cas és la cadira del professor. I d'aquí ve, el catedràtic és un professor que té cadira a la universitat o en el seu lloc d'ensenyament.
Però estaríem parlant ara sempre de mots patrimonials, en aquest sentit.
Vejam, cadira és el patrimonial, càtedra, catedràtic, catedral són cultismes.
O sigui, van evolucionant aquesta, no?
Sí,
és així.
Càtedra va evolucionar i es va convertir en cadira. En canvi, càtedram, l'acusatiu de càtedra, perd la M, i tens càtedra, catedràtic, deriva de càtedra. Si eliminéssim, si diguéssim, ara no direm el cultisme, doncs com em diríem d'una càtedra? N'hauríem de dir cadira. I una catedral ni hauríem de dir l'església de la cadira. Això faria riure i tot, no? Cervell és el cultisme... al revés, ho deia malament. Cervell és el mot patrimonial, cerebel... És el cultisme. I en tinc més. Colgar, del qual ja vam parlar l'altre dia.
Sí.
I el cultisme és collocare, col·locar. En el cas dels verbs, el que es fa és eliminar la vocal final i surt un verb català.
Val.
Collocare, doncs col·locar.
Col·locar.
No? Col·locar, que en el cas català, era col·locar sota terra, col·locar... I també, això no ho vaig pensar dir l'altre dia, que en vam parlar, és posar-se al llit, que és col·locar-se sota els llençols en el llit.
I acotxar?
Colgar-se... Acotxar té un altre origen.
Però també seria...
Sí, val. Sí, bueno, sí.
Sí,
però hi ha llocs dia, sí. que es diu colgar-se per anar-se'n
sí,
a dormir.
Sí.
I dius, per què? Et colgaràs, et posaràs sota terra? No, no. Posaré sota els llençols. Perquè ve de col·locar, eh? I es veu que en castellà les coses les col·locaven penjades i per això en castellà colgar vol dir penjar. Mm. Són mots cognats, però amb significats diferents, no? Són falsos...
Mestre, ens queden uns minuts encara.
Sí, però en tinc més, eh?
De l'espai, però jo no sé si... Què li sembla? Vol que acabem? Voleu que acabem aquests cultismes i aquests mots
patrimonials? Sí, perquè també tinc dret i directe.
Val. O anem directament a la Rada. Què prefereix?
Un moment per dir que són tres més, no en tinc gaires més.
No ens donarà pas temps, eh?
Sí, és un moment. Dret, va. Dret ve de directum i surt dret.
I surt ben dret.
I directe és el cultisme.
Clar.
No? En castellà es veu encara més, perquè dret diuen derecho, perquè el CT evoluciona che en castellà, però en canvi diuen directo. Derecho és el mot patrimonial, com en català dret, i directe és el cultisme. No? Després, aigua, aquàtic, no? En llatí, aigua es deia aqua. La primera C es torna una I, en català, aigua. Clar. Però aquàtic, doncs, és el cultisme, que se simplifica les dues Cs, es posa només la Q, no? I orell, bueno, les dues Cs, la C i la Q, no? Orella...
Auricular.
Auricular.
Clar.
Perquè, clar, si no volem dir el cultisme dels auriculars, n'hi hem de dir orelleres, que hi ha qui també ho diu, no? Però auricular és un cultisme i ja tenim totes ja tenim les parelles que tenia preparades, no?
Doncs,
porto també un parell més de canvis ortogràfics. Per exemple, doble, van bo.
Sí.
En llatí doble es deia duplum.
Sí.
I duplum era amb u. Per tant, duplicar va amb u. Malgrat que doble...
Vagi mo.
Sí, perquè la U breu, perquè era una U breu, la U breu, quan passant de generació en generació, es converteix en una O tancada.
Però això pot passar? Vull dir, pot passar, clar que pot passar, però és ben curiós, no? Perquè hi ha amb altres mots, també, no? Que potser s'escriu.
Sí, un dia podem dir totes les 10 vocals llatines, però el llatí tenia 10 vocals. A, I, O, U, llargues, A, I, O, U, breus, no? Podem dir cada una com evoluciona, podem anar fent de mica en mica, però la U breu es converteix en una O tancada. Per tant, duplum es converteix, passant de generació en generació, en doble. Però duplicar, com que és un cultisme, ho diem amb U. No diem duplicar, diem duplicar, s'escriu amb U. I en català occidental se diu amb U, duplicar, no hi ha ningú que digui duplicar, perquè vingui, perquè... relacionant-ho amb doble, no?
I, per exemple, passaria el mateix com boca.
I vocal. És la mateixa cosa. Boca, amb o tancada. És a dir, en llatí es deia bucca, amb una U breu, bucca, no? Doncs la U breu passa a una O tancada, boca.
I ara sí que serem breus, mestre, perquè si no sí que no ens dona temps. Castellanisme que ens portava. Passem directament al castellanisme.
Sí, el muntar un pollastre.
Sí.
Aquest, que pot ser divertit, no? Sí, sí. A veure. Jo puc muntar, sense saber, que no en sé, si fos rellotger, podria muntar un rellotge. Em dones les peces i munto el rellotge.
Val.
No? Puc muntar altres màquines d'altres menes, sense saber, que no en sé. No? Però les màquines es poden muntar i coses semblants, no? Però un pollastre, que és un animal, el pots muntar? No, tu tens un pollet, el vas alimentant i es converteix en un pollastre i encabat amb un gall. No? O una gallina, si és femella, no? Però un pollastre no es pot muntar.
I com s'hauria de dir?
Ah, doncs, amb altres expressions que n'hi deu haver, un enrenou, un batibull...
Quin enrenou?
Sí, per exemple, quin enrenou...
Perquè, clar...
Sí, però muntar un pollastre és del tot absurd. I, a més, això és el que és bonic d'explicar, aquest mot ve de l'expressió castellana muntar un pollo. I com que en castellà hi ha molta gent lleïsta que no saben dir calle, per dir carrer, i diuen calle, no saben dir llover, sinó que diuen llover, no?
Sí.
Llavors, resulta que pollo i pollo
sí.
es confonen. I pollo sí. és el taulell d'una lluera. En castellà.
Això jo crec. Mira, fem una cosa, ho deixem aquí i continuem. Sí. Dimecres, mestre Virgili, al Palau Robert. Va, que nosaltres donem pas a en Toscano, que es posi el dia amb les notícies i tornem. Gràcies, mestre.